En primer lloc, deixeu-me agrair a l'equip del Departament d'Hisenda i al Servei d'Ingressos, en aquest cas, el seu esforç diari, que ens permeten seguir podent tirar endavant any rere any, com sabeu, unes bones ordenances. Perquè són unes bones ordenances. I també per això vull agrair als companys de govern i als diferents grups municipals, també a tots els departaments, totes les aportacions que fan any rere any en un dictamen tan important com són les ordenances fiscals. Que no tenint majoria, com enteneu, en aquest govern, durant 7 anys, durant 2 legislatures hem pogut aprovar-les any rere any i això no passa a tots els ajuntaments del nostre país i d'arreu de l'Estat. Avui és un dia especial, ja que després d'anys d'esforç ciutadà, d'empreses i entitats per tirar endavant una economia molt malmesa a nivell municipal, podem anunciar una recuperació total de la hisenda municipal, la rebaixa del deute quasi la seva totalitat i, per tant, la conseqüent revisió d'impostos a la baixa. Per tant, després d'aquest agraïment, sobretot als ciutadans i ciutadanes de Sitges, anunciem, com ja hem fet aquests dies, la rebaixa de l'impost de béns immobles, de quasi bé un punt, que tindrà una repercussió directa en el rebut d'aquest any. És a dir, del 0,65 passarà al 0,56. Podem fer ara aquesta rebaixa per la reducció dels interessos i préstecs que l'Ajuntament ha anat arrossegant durant més de 10 anys i sense que això impliqui pèrdua de la capacitat d'inversió i de modernització de l'Ajuntament. Aprofito per dir que abans que acabi el mandat podrem anunciar també, gràcies a aquesta forta inversió, l'aplicació total de l'administració electrònica. Per tant, un pas de gegant, un pas gran i una necessària notícia, no només per Sitges, sinó també per tots els seus treballadors i treballadores municipals. Vull anunciar també, com ja ha fet el Batlle en diferents mitjans, la congelació de la resta d'impostos. Al mantenir les bonificacions ja aprovades i pactades, en aquest cas amb la candidatura d'Unitat Popular l'any passat, que tenen un impacte directe sobretot a la promoció econòmica de la vila i la generació d'oportunitats pels més joves. Bonificacions també importants en l'àmbit social i cultural que confirmen el compromís de l'Ajuntament de Sitges amb 2 dels pilars bàsics de la nostra cultura de govern durant aquests darrers anys. Deixeu-me també apuntar, i això ho hem parlat amb el grup de ciutadans aquests dies, també amb altres grups municipals, tot el que afecta entorn a la plusvàlua. Ja coneixeu la problemàtica de la majoria dels ajuntaments i estem en contacte permanent amb altres administracions, tot esperant que el legislador competent, que no són els municipis, modifiquin aviat la normativa de l'impost i puguem recuperar el nivell de liquidació que per finals d'any o bé per l'any que ve. Però per compensar aquesta disminució que estem patint ara, comptem amb bones perspectives de liquidació de l'ICIO o, per exemple, de l'impost sobre vehicles. Per tant, aquesta afectació de la plusvàlua de moment no està afectant en els nostres ingressos com podria afectar en d'altres municipis. Deixeu-me citar també, i és important que ho faci, l'actualització dels preus públics de la piscina municipal, d'acord amb el pla de viabilitat. Pla de viabilitat que, per cert, ha pogut reflotar una instal·lació que tenia una situació límit, una situació molt complicada, una instal·lació per la que passen milers de ciutadans i ciutadanes de Sitges cada dia. Aquesta instal·lació s'ha reflotat i s'ha reflotat per aquest pla de viabilitat i, per tant, també per l'esforç del govern i de l'Ajuntament de Sitges en aquest cas. Per tant, felicitem-nos també. Mirem les coses en positiu. Per això s'adapten els preus de la piscina municipal. I sí, confirmo que la Comissió de Tarifació Social impulsada fa un any ha servit de molt. Ha servit perquè l'expert de la Diputació de Barcelona, expert també d'altres ajuntaments importants com és, per exemple, el de la capital del nostre país, confirmi que a Sitges estem avançant en àmbits tan importants com és l'ensenyament, com és l'esport, i que tenim un bon sistema de tarifació social. També ha servit per disposar ja d'un estudi que ens permetrà en els propers anys poder implantar la tarifació social, com vam acordar amb un partit polític en concret, en aquest cas la candidatura d'Unitat Popular, ens permetrà implantar la tarifació social sobre el reciclatge o la gestió de residus municipals l'any que ve. És un bon pas endavant, és una bona senyal, un estudi d'aquestes característiques i que també et diguin com s'ha de fer aquesta implantació. Després acabo.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Obrim el torn de paraules pels grups municipals. Senyora Carme Gasulla, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor Batlle. Doncs per nosaltres la política fiscal, senyor Moliner, no ha de ser vista només com un sistema d'obtenció d'ingressos, sinó com una eina de política que pot contribuir a la justícia de tota mena i especialment a la justícia de gènere. Tributs i preus públics no són instruments aïllats ni neutres i s'han d'embarcar en una anàlisi global de les polítiques públiques en perspectiva especialment de gènere, que és una de les coses que hem trobat a faltar en aquesta proposta. Francament, senyor Moliner, estem decebuts. Esperàvem molt més de vostès, perquè nosaltres seguim pensant que s'ha fet una proposta de tarifació social, però que no ha tirat endavant, perquè no la veiem per enlloc. Entraré en detall sobre el que és la nostra opinió respecte a la proposta de tributs de 2009 a l'Ajuntament de Sitges. Presenta la rebaixa de l'IBI com la gran fita d'aquestes ordenances fiscals. El tipus proposat es troba per sota de la mitjana del 2017 a la província de Barcelona, que és el tipus del 0,69544. Baixar impostos no és progressista i alhora repercuteix en la capacitat econòmica de l'Ajuntament i, per tant, en la capacitat d'actuacions, programes i serveis de la ciutadania. Cal tenir present que és el tribut amb major percentatge d'ingressos del conjunt de tributs. Ens sembla, per nosaltres, una mesura populista i electoralista, poc rigorosa i gens assenyada. El tipus de gravamen subjecte a la revisió, que és del conjunt del cadastre, només es modifica la categoria de béns urbans. En aquest sentit, tot i que és cert que la majoria de tributació és urbana, el compromís expressat pel govern de reduir pressió fiscal no és cert. Els titulars de béns rústics i béns de característiques especials no s'observa reducció del tipus i, per tant, tindran increment del rebut atenent a la revisió cadastral efectuada. Bé, quan parlen vostès de reduir la pressió fiscal, més enllà d'aquesta correcció per ajustar tipus, atesa la revisió cadastral, no la veiem per enlloc. Baixar impostos no és just, ni equitatiu ni progressiu. Seguim aplicant el sistema de bonificacions com a contrapartida, però ni és suficient ni és la línia de la tarifació social. La bonificació de família nombrosa no contempla, per exemple, criteris d'ingressos econòmics per unitat familiar, com fan altres municipis, situant aquesta amb criteris d'equitat i progressivitat. Qui es pot permetre tenir família nombrosa a Sitges? S'han fet aquesta pregunta? Han treballat molt poc, senyor Moliner. Vostè està de tornar a moltes coses i aquestes ordenances fiscals són un exemple, malauradament. Nosaltres trobem a faltar més propostes per impulsar l'economia local i creació d'ocupació. No veiem, per exemple, que es proposi l'activitat d'autoocupació i proposem una bonificació del 50%. Nivells d'ajudes, donar el 70%, per exemple, als comerços emblemàtics, mesures d'incentius mediambientals, bonificació de la quota als béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per l'aprofitament tèrmic, bonificació del 30% de la quota íntegra durant 3 anys quan s'instal·lin sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia en les indústries. I oblidem qüestions importantíssimes perquè s'han dedicat poc. Per exemple, les qüestions que deia al començament, qüestions d'impacte de gènere i la situació econòmica vers la política de subvencions en propostes com, per exemple, subvencions a famílies monoparentals i persones amb diversitat funcional, subvencions a famílies desocupades, subvencions al 80% amb l'IBI, etc. De l'IAE, d'aquest tribut, com no hi ha modificacions, doncs la veritat és que, francament, tornen a repetir el que ja es va aprovar en el 2018. Nosaltres el que considerem, la veritat és que podíem fer moltíssimes propostes, doncs l'impost de tracció mecànica, incrementar, per exemple, en qüestions mediambientals, bonificació del 70% dels vehicles en particulars, i en definitiva el que veiem és poca feina. No? I en els preus dels quals parlava vostès, en els preus diversos de les piscines i activitats, no veiem cap tipus de tarifació social, sinó una política universal de reduccions i una de subvencions acollint-se a criteris de norma de serveis socials. Entenc que alguna de les propostes, serveis generals i ús de piscina, podrien acollir-se a una tarifació social. I vostè, de fet, va contractar un expert per tal d'estudiar i aplicar el sistema de tarifació social i nosaltres no veiem els resultats. No els veiem. I ens agradaria saber on són aquests resultats. És més, estem per nosaltres igual que l'any passat. Per nosaltres aquest sistema d'aplicació de tarifació social i dels reglaments d'ajudes és un mecanisme corrector precisament de les desigualtats per avançar en l'equitat, la universalitat, la progressivitat i ser, sobretot, socialment responsables. Trobem molt a faltar una eina que s'està fent servir a molts ajuntaments. La necessitat constant d'inspecció fiscal. No per pagar més, sinó perquè cadascú pagui el que li correspon. Molts ajuntaments que estan fent inspeccions han detectat incorreccions o declaracions no ajustades a la realitat i que han suposat un increment de la recaptació gens menyspreable. La transparència i l'impacte de gènere. Per nosaltres, francament, els tributs i els preus públics han d'anar en aquesta línia, a contribuir a la justícia de gènere. I per això pensem que s'ha d'avançar amb dades desgregades per sexe, explicitar quines dades serien necessàries per poder estimar millor l'impacte de gènere i distingir dades no existents versus dades no disponibles. Ens agradaria disposar d'un informe d'impacte de gènere a les ordenances fiscals i no consta. Molts ajustaments ja estan compromesos. Pel que fa a la transparència i rendició de compte, nosaltres proposem que el govern disposi a consulta accessible les dades qualitatives i quantitatives desgregades i revisades trimestralment i que efectuï anualment una memòria de la fiscalitat de caràcter quantitatiu i qualitatiu amb els corresponents impactes i mesures aconseguides i l'informe d'impacte general dels tributs i preus analitzats. En definitiva, senyor Moliner, no avancem. I el que ens preocupa més és que tornem a incomplir una vegada més allò que és obligatori, que és la consulta prèvia d'audiència i informació pública en el procediment d'elaboració i modificació de les ordenances fiscals, tal com diu la llei 39/2015 de l'1 d'octubre del procediment administratiu comú, on diu que s'ha de substanciar una consulta pública prèvia en la qual es demanarà l'opinió dels ciutadans i ciutadanes i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades, tal com diu aquest article 133 del BOE. I m'agradaria preguntar-li al senyor secretari si no es compleix aquesta normativa, si no, seria més convenient retirar aquesta proposta d'ordenances fiscals, que és el que jo faré en aquests moments. Demanar la retirada d'aquestes propostes d'ordenances fiscals del 2019. I en tot cas, si no és així, el nostre vot serà desfavorable i presentarem les al·legacions corresponents. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Seguim amb les intervencions dels grups. Algun grup més que demani la paraula? No? Sí. Senyor Llombart.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres, en aquest cas, votarem a favor. Hemos incluido durante el proceso de negociación con el equipo de gobierno varias esmenas que se han incluido y especialmente la que al final hemos conseguido acordar y se ha confirmado es la bajada de casi un punto en el IBI, lo cual supondrá un impacto para el municipio importante, tanto en inversión, pero al mismo tiempo como en una reducción de la cuota del IBI de los ciudadanos. Aún así, todo el resto de las partidas que ya se han mencionado por parte del regidor de Hisenda delimitan, en la mayoría de los casos, los mínimos que nosotros pedíamos en nuestro requerimiento. Por lo tanto, estamos hablando, como decía antes, también de un impacto medio de a lo mejor en torno a los 50 euros por recibo medio en el municipio en el tema del IBI que habíamos hablado. Y aún con esos 1.100.000 euros menos de ingresos que tendremos en el ayuntamiento, pues pensamos que se pueden afrontar unos presupuestos en base a unas ordenanzas sociales que ya se han reflejado, como decía muy bien el regidor, y que tienen en cuenta en la mayoría de las inversiones sostenibles que se habían considerado en reducción de tasas desde el año 2016-2017 y que, según el informe de los expertos en tarifación social, tanto en escombrería como en reciclaje, pues también se han aplicado finalmente, como ha confirmado el regidor de Hisenda. Nada más. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Més intervencions dels grups. Senyora Vinyet Lluís.
Sí, gràcies, alcalde. Nosaltres també aprovarem aquestes ordenances. També dir-vos que, home, una miqueta també ens hagués agradat que aquest IBI doncs hagués pogut baixar més i, sobretot, el que demanem és que totes aquestes partides que són per l'ajut social doncs, es mantinguin i si es poden ampliar en un futur doncs, que també les poguéssim ampliar. I res més, vull dir que una vegada més el nostre vot és que sí.
Moltes gràcies, senyor Vinyet Lluís. Senyor Ignasi Rubí, teniu la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, nosaltres, des del Nou Horitzó, ja li dic que el vot serà desfavorable, serà negatiu, per molts motius, no? Vostè ha mantingut unes converses i hem tingut unes negociacions. Per vostè ha sigut molt fàcil perquè veient el panorama polític que tenim aquí, a jugar amb un suport de la CUP indirectament per aquest tema, doncs a vostè això li ha donat doncs una relaxació, m'imagino, i altres partits polítics, per lo que estic veient dels meus companys, clar, el que li digués Nou Horitzó se l'ha pres d'aquella manera. Sé que vostè vam tenir converses i negociacions, nosaltres sobretot vam fer esmenes molt amb el tema de l'IBI, del 0,9, nosaltres vostè sap que li vam demanar que era possible, i des del nostre punt de vista, baixar, o sigui, pujar dues dècimes més, perquè això el poble, sobretot amb el tema de l'IBI, ho veuríem reflectit. Pensant en el tema de la decenal, famosa, i si no, el que ens pot venir de la llei d'acompanyamientos dels pressupostos de l'Estat, que això també és un... no sabem encara el que ens poden pujar aquesta gent. No? Per tant, nosaltres, el nostre vot serà en contra, intentarem, i així ho farem, com sempre, farem al·legacions a les ordenances, i després pots dir això, que penso que ha tingut aquest any, doncs, que penso que és el darrer any d'aquesta legislatura, doncs, bueno, ha anat amb la seva línia de relaxament, vull dir, ho ha tingut molt bé, ha jugat molt bé les cartes, felicito, de tenir suports tant de la CUP com del Partit Popular per tirar això endavant. I simplement era això. I penso que si l'haguéssim pogut apretar una miqueta més, però que és el joc polític, segurament ens hagués escoltat una miqueta més. Simplement era això. Moltes gràcies, senyor Moliner.
Moltes gràcies, senyor Rubí. Senyor Chavinin, teniu la paraula.
Bé, bona tarda. Bé, com sabeu, any rere any nosaltres hem intentat treballar o, si més no, introduir el concepte de la progressivitat fiscal. D'aquí el nostre compromís plasmat en un acord amb el govern on es treballaria aquest aspecte. Lamentem per això que la feina engegada l'any passat i que creiem que va ser bona no ha tingut la continuïtat que nosaltres creiem. Però bé, és el que hi ha, no? Si, tal com ha comentat el regidor, és cert que es mantenen certes modificacions i millores de les anteriors ordenances fiscals, però igual que vam dir en aquell moment, creiem que encara quedava un llarg camí per avançar cap al que creiem que hauria de ser una tarificació més justa. No? També és cert que s'ha treballat amb la tarificació social de la mà de la Diputació. Pensem que s'ha avançat, però no s'ha avançat prou. Comentat el tema del pla de viabilitat de la piscina, que s'està complint i que gràcies a això s'ha pogut salvar. També ho és de cert que molts usuaris continuen estant descontents amb les instal·lacions, per no parlar del nyap del pàdel, que segurament deu ser l'únic pàdel de la comarca o del país que no hi ha ningú mai. I bé, continuen tenint unes tarifes massa elevades pel que haurien de ser unes instal·lacions municipals. Podeu consultar amb altres municipis del propers les tarifes que tenen i les tarifes que tenim aquí. També es va fer un pla de viabilitat i tots sabem que en els propers mesos o anys s'obrirà un gimnàs que està escassament, no sé si a 500 metres, que veurem quines tarifes posen i veurem què suposa aquest pla de viabilitat després de tota la injecció econòmica que hem hagut de fer com a administració. Però bé, a banda de tots aquests punts, com ja vaig fer una mica saber dins de la comissió que vam parlar l'altre dia, el tema de que l'IBI suposi una rebaixa lineal, és a dir, un tipus d'interès per tothom baixi, doncs no és una aposta de la CUP. Això nosaltres no ho defensem. Creiem que això no soluciona la problemàtica real que hi ha en l'habitatge. Cal fer polítiques atrevides d'habitatge, sobretot pel que fa als lloguers, i com sabem, els lloguers no es veuen afectats per aquesta rebaixa de l'IBI, sinó els propietaris, però no reflecteix mai en els lloguers. Així, lamentant-ho, el nostre vot serà contrari. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Nin. Senyor Manel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, en relació a la modificació que es proposa per part de l'equip de govern a l'impost de béns immobles, ho considerem important. De fet, tan important que creiem que els anys anteriors es podia haver fet d'una manera més significativa i que han esperat fins avui per tal de, bueno, de fer una mesura electoralista. Tot i així, nosaltres hi donarem ara parlaré de la resta de modificacions que hi ha, però en aquest sentit sí que estem conformes. Tot i així, creiem que seria necessari també fer una revisió cadastral. És un tema que s'ha comentat des de fa mesos i és una qüestió que crec que tindria un impacte important en els ingressos de l'Ajuntament. No? A banda d'això, també en relació a la plusvalua, senyor Moliner, s'està adaptant a una sentència judicial del Tribunal Constitucional. Per tant, nosaltres vam presentar, el grup de Ciutadans va presentar una moció en aquest plenari per tal de que es fes per part de l'equip de govern el mes de març passat de l'any 2017. Vostès la van votar en contra i ara, finalment, tenen aquesta adaptació. És cert, he pogut parlar amb vostè, vostè m'havia comentat ja que ho adaptarien, però crec que ve a ser una qüestió de justícia. Per què? Perquè en realitat es preveia un augment, és a dir, s'estava cobrant quan no hi havia un augment o un increment patrimonial per part de les persones que transmeten a l'immoble, no? I per tant crec que és una qüestió de justícia, no? En relació a la piscina municipal, nosaltres el primer any de legislatura vam donar suport al pla de viabilitat i vam estudiar la situació, l'execució que s'està portant a terme, estem conformes en aquest punt. I en relació a la taxa d'aigua, bé, el tema dels comptadors s'estava cobrant doblement, per tant, perquè d'un costat en la factura i ara finalment ja no es cobra les ordenances. Per tant, jo crec que són adaptacions que eren de justícia. En definitiva, també crec que la memòria i l'impacte de l'impacte i de l'execució és una qüestió que s'hauria de tramitar i explicar abans de donar-nos les modificacions, no? Perquè creiem que seria importantíssim que en tot cas es pogués estudiar l'impacte que té de cara als pressupostos i on s'ha de moure, no? L'increment o la partida. I finalment, en relació al que ha comentat la senyora Carme Gasulla, és l'article 133, però també no sé si s'ha mirat el punt 4 de la llei 39/2015, que diu que quan la proposta normativa no tenga un impacte significatiu a l'activitat econòmica, no imponga obligacions relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales d'una matèria, podrà omitir-se la consulta pública regulada. En aquest sentit, no, nosaltres també seríem partidaris, però clar, ja no, és que no suposa un impacte significatiu, al contrari, un impacte significatiu a favor dels ciutadans. I per tant, creiem que el fet de rebaixar el tipus impositiu de l'IBI és molt positiu per la ciutadania de Sitges. I per tant, el nostre vot serà abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Manuel Rodríguez. Senyor Moliner, per contestar els grups municipals, té la paraula.
Abans no he pogut acabar, però gràcies, senyor Batlle, em volia avançar alguna possible intervenció, de fet n'hi avanço. Per ser més agosarats i poder aplicar la tarifació social a l'IBI, cal canviar la legislació. I això ho han demanat els ajuntaments més importants, que en aquest moment estan governats per Podemos, em sembla, a la resta de l'Estat. Per tant, convido els partits amb representació al Congrés que ho facin possible, perquè l'oratòria que vostè té, senyora Gasulla, és excel·lent. Però, clar, els papers, quan revises altres ordenances d'altres ciutats a les que governen vostès, no hi ha cap novetat més de les que presentem aquí. Si no me'n presenta alguna, que l'any passat ja no ho va fer. Entenc també que la CUP vota en contra de la baixada de l'IBI, que no està a favor perquè és un tema conceptual, ideològic de partit, perquè la resta de les ordenances millora les bonificacions, estan pactades amb vostès i a part inclouen un estudi per intentar aplicar l'any que ve la tarifació social en polítiques de reciclatge que l'equip de la Carme Almirall ja s'està mirant amb bons ulls. Per tant, entenc, em sap molt greu aquest vot, però entenc que és perquè vostès tenen en contra de per si baixar impostos. En definitiva, tenim unes ordenances que cada any millorem. Són unes molt bones ordenàncies per la situació precària que ens vam trobar en aquest Ajuntament. Treballem més i a major consciència. Evidentment que voldríem anar més ràpid, però no podem dir ni afirmar que l'Ajuntament de Sitges no fa tarifació social perquè en fa en matèria d'ensenyament, perquè en fa en matèria d'esport, perquè ho vol implantar a l'escola d'adults, perquè ho vol implantar també a la piscina, a l'escola de música, però aquest maig i abril ja, perquè ho estem estudiant. Per tant, no diguem ni afirmem que no fem tarifació social. També seguim intentant, com es demana, que les ordenances arribin als ciutadans. Per tant, aquest any passat vam fer un pla de comunicació on permanentment a les xarxes socials i a la web municipal donàvem a conèixer quines bonificacions tenien els ciutadans i ciutadanes. Per tant, crec que això és molt important. Vull donar les gràcies als partits que hi donen favor o bé amb un vot favorable o amb una abstenció positiva en aquest cas com s'ha anunciat. Sí que és veritat que amb Nou Horitzó hem parlat, no hem pogut arribar pels ingressos que perdíem els dos punts més, però en tot cas agrair per aquells que fan propostes positives. Jo lo de la em sap greu, senyora Gasulla, lo de la proposta del tema de gènere en unes ordenances municipals estic molt interessat, perquè aquest Ajuntament, si treballem, sobretot a benestar i família, és amb aquesta mirada, sempre pensant en la mirada de gènere. Però és la primera vegada que ho he sentit i que m'ho digui vostè, i m'ho diuen al ple de les ordenances. Per tant, si volgués col·laborar, i a més, hi posa molta filosofia, però m'agradaria veure tots els exemples que vostè sempre parla i com estan implantades a les ordenances d'altres ajuntaments. Per tant, agraït a tots, aprovarem unes bones ordenances, baixem l'IBI, que els ciutadans, després de l'esforç que han fet, aquest impacte en el rebut el necessiten moltíssim. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Obrim el segon torn de paraules. Senyora Gasulla, és el seu torn.
Bé, vostè doncs elogia la meva oratòria, però la seva no té desperdici, perquè clar, el que fa, igual que el senyor Rodríguez, vull dir, hi ha una norma molt clara que diu que s'ha de substanciar una consulta pública prèvia a la qual es demanarà l'opinió dels ciutadans i ciutadanes de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectades per dites ordenances. En cap moment diu com estan afectats, si positiva o negativament. Aquí, dos grups d'aquest ple, senyor Rodríguez, estem pensant que no estem d'acord amb la baixada de l'IBI. No estem d'acord. Estem proposant una tarifació, una aplicació d'uns tributs que siguin més justos i que siguin més equitatius. Per tant, no estem d'acord. I és que, a més, li he fet una pregunta al senyor secretari. La llei 39/2015 de l'octubre és una llei que és d'obligatori compliment. Aquí no l'apliquem, no sé per què, però no l'apliquem. Això per una banda. Per l'altra, miri, que em digui vostè que està molt interessat en l'impacte de gènere en les ordenances fiscals i que, clar, que jo fins ara no m'he pronunciat, em sembla a mi que és tenir una mica de barra, senyor Moliner. Una mica de barra, perquè nosaltres no hem parat de fer propostes. El que passa que vostès no estan interessats en parlar amb nosaltres, no estan interessats. És així. Llavors espera vostè segur que li portin les propostes. I estic fent un munt de propostes, però és que a més m'agradaria que entengués que nosaltres estem molt decebuts perquè no ens agraden els resultats de la Comissió de Tarifació Social, perquè no els veiem. I quan vostè diu que aquí s'està aplicant la tarifació social, és que no és veritat. Vostès volen aplicar la tarifació social, sí o no? Aquesta és la pregunta. Per què no la tenim? Perquè per nosaltres hi ha un camí encara molt més llarg per recórrer. I en qualsevol cas, nosaltres, torno a demanar, proposem la retirada si no es compleix aquesta normativa, perquè entenc que les lleis estan per complir-se. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Faig un incís, perdoneu-me. Direcció General de Tributs. El trámite de consulta previa debe sustanciarse cuando se trata de la aprobación de una nueva ordenanza fiscal, mientras que en el caso de la modificación de una ordenanza fiscal ya aprobada con anterioridad, todas las que hoy estemos aprobando, puede obviarse dicho trámite por tratarse de una regulación parcial de la materia. Seguimos. Més intervencions. Senyor Rodríguez. Senyor Nin.
Bé, gràcies. Senyor Moliner, té raó, és un tema ideològic en aquest cas. No hi creiem en aquestes baixades lineals, creiem que això potser no es pot aplicar una tarificació social com ens agradaria perquè estàs mancat per unes lleis, val? Però sí que suposa una disminució dels ingressos que es poden destinar a altres polítiques que podem ser bones. I com que nosaltres creiem que sobretot el tema de l'habitatge és un dels principals problemes que tenim i sobretot en el tema de lloguer, creiem que aquest no es veu reflectit en una baixada lineal de l'IBI. Però bàsicament és això. A banda, també mostrar el nostre descontent, no? en el cas de no haver treballat prèviament una mica, ni que sigui en una possible reunió, mostrar aquestes ordenances, explicar-nos que hi havia una rebaixa lineal de l'IBI. Evidentment, nosaltres signem un pacte, no s'ha treballat en aquest sentit, estem descontents, o sigui, això també és un fet. Abans deia si aquest era un únic fet. Bé, aquest és un altre. I també creiem que, bé, si s'ha començat a treballar i creiem que les ordenances poden ser, en quant a bonificacions, una mica millors que les anteriors, creiem que encara hi havia marge a treballar. Llavors, bàsicament serien els tres punts. És veritat que el que ho inclina tot cap a una balança, no? És el tema ideològic i en aquest cas és la rebaixa a l'IBI. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Rodríguez.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, a veure, és que portem una situació on l'IBI estava desproporcionat durant 8 anys. Jo crec que és una qüestió de justícia i crec que suposarà un estalvi significatiu per milers de famílies sitgetanes. Senyora Gasulla, no creu que és de justícia que després de 8 anys, finalment, l'Ajuntament rebaixi el tipus impositiu de l'IBI? És a dir, serà un estalvi molt significatiu per moltes famílies. Per tant, jo crec que és una qüestió de justícia després de 8 anys molt crus. En relació al senyor Moliner, comentar-li també que les bonificacions que havien pactat a principis de la legislatura no s'oblidi, perquè també havien pactat en relació a bonificacions a famílies monoparentals i una sèrie de mesures que crec que també s'havien de concretar. No? I en relació, finalment, en quant a la norma que ha esmentat la senyora Gasulla, crec que si s'ha de llegir una llei, és a dir, un article, s'ha de llegir tot l'article. El punt 4 també. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Moliner, té un torn d'un minut per acabar la seva intervenció.
Bé, gràcies, senyor Batlle. Acabaré molt ràpid. Em sap greu, sí que és veritat que no hem quedat amb la CUP aquesta vegada per parlar, perquè les ordenances tampoc canviaven molt. Potser hauríem d'haver parlat. Vam parlar per mòbil, també he tingut uns dies complicats personalment i m'ha costat més quedar que altres ocasions. Per tant, té tota la raó del món, però en tot cas m'ha agradat que quedés clar que és per un motiu ideològic i no per unes ordenances pròpiament que no afavoreixen aquestes bonificacions que vam treballar conjuntament l'any passat i que crec que són molt importants com altres avenços que hem fet, com l'estudi i la contractació d'aquest expert en matèria de reciclatge que vostès sempre ens ho van demanar. A la senyora Carme Gasulla ja li diria que discrepem tant que és impossible arribar a qualsevol acord en matèria d'ordenances. Vostè tot ho veu malament en aquest cas i, per tant, no veu res positiu. Per tant, poc a afegir. Gràcies als altres grups que ens donen suport.
Moltes gràcies. Queda un minut d'intervenció als grups municipals per si voleu fer ús de la paraula. Senyora Gasulla.
Miri, senyor Moliner, a mi em sap molt de greu que parli d'aquesta manera, que tot ho veu malament. Jo estic fent la meva feina, la tasca de l'oposició és fiscalitzar el que fa el govern i donar la seva opinió, li agradi o no. Una de les coses que he dit a la meva intervenció, senyor Moliner, m'agradaria que m'escoltés, són les necessitats d'inspecció fiscal i aquest Ajuntament, malauradament, no les fa com toca. I parlo sobretot en el tema de l'habitatge turístic. És a dir, el que estem veient, una de les coses que ens sobta molt, és que l'única penalització, entre cometes, l'únic impost que s'està pagant amb el tema de l'habitatge turístic és l'IBI. És l'IBI. I és un tema que ens hem de posar a treballar tots plegats. És una mica... La situació que tenim en aquests moments és aquesta. Per tant, jo els demano que reflexioni sobre les crítiques que hi ha al darrere. Vostè s'ho pren d'aquesta manera, a mi em sap molt de greu, però la meva feina és posar damunt de la taula el que per nosaltres no està ben fet. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Havia demanat senyor Llombart la paraula. Té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. No, es como fin de intervención. Nosotros creemos que nos tenemos que felicitar porque hemos venido de un gobierno que comenzábamos con ustedes en 2011, de una situación muy precaria en la que no podíamos tener ningún tipo de margen de movimiento, tanto en ordenanzas como en presupuesto y atados de manos incluso por el propio gobierno del Estado por la situación de crisis que se estaba viviendo a nivel nacional. Por lo tanto, creemos que tenemos realmente, no, en clave no ideológica, por primera vez en 8 años, unas ordenanzas fiscales que tienen que ser bienvenidas, recibidas otras críticas como las de la señora Gasulla que tienen que analizarse, pero que creo que después de esta bajada por primera vez sustancial en el IBI y otras bonificaciones que se van a aplicar, el pueblo de Sitges lo comprenderá el voto a favor de algunos de los miembros de este plenario. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Llombart. Senyor Pol Vigo, senyor Xavinín, passa la paraula al senyor Pol Vigo.
Gràcies i disculpes al company que agafi jo la paraula ara, però seré el dolent de la pel·lícula. Estem molt descontents, molt, perquè a més ens fan cara de disculpes, però és que tenim un pacte d'estabilitat signat. I el que vam avançar l'any passat, aquest any ho retrocedim. i ho retrocedim perquè hi ha una baixada lineal d'impostos i no s'avança en els petites millores que es van fer l'any passat. L'any passat vam aprovar unes ordenances sent-ne crítics, perquè no hi havia redistribució de la riquesa. Hi havia certes millores, però en les llars d'infants, per exemple, quedava molt camí a recórrer i no s'ha fet aquest camí, no s'ha avançat. La Comissió per uns impostos justos s'ha reunit, però no ha tingut cap mena de retorn cap als grups ni cap a la ciutadania. Per tant, votarem en contra i votarem ideològicament i per la manera de treballar. Estem molt decebuts.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Alguna intervenció més? Contesto al senyor Vigó sobre la seva decepció. Sí que és veritat que l'avançament que es fa amb tarifació social és molt lent. És una nova cultura de la fiscalitat que costa d'implementar i costa de vegades encaixar amb la normativa legal, però sí que vull dir que estem en la línia d'anar avançant. Aquest any potser ens hauria agradat introduir en aquestes ordenances més passos. Ara no els introduirem, però la pròxima primavera sí. Abans que acabi el mandat, a la primavera, que és quan es fa prova la modificació de les ordenances fiscals que afecten el món de l'educació, perquè els cursos escolars comencen al setembre, per tant, abans que hi hagin les ordenances fiscals del 2020, estem treballant per portar dos passos més en tarifació social. Com ha dit el senyor Moliner, en l'àmbit de l'educació, al centre de formació d'adults i a l'Escola Municipal de Música. No han vingut ara perquè aquesta aprovació d'ordenances no correspon ara, correspon a fer-la la primavera, que és respecte al curs. Però seran, el que deia vostè, passos petits, en farem dos més. Ens hauria agradat molt de fer-ne en l'IBI, però en l'IBI hi ha un problema de legalitat. Hi ha un problema de legalitat. No trobem cap informe jurídic, administratiu, tècnic que avali poder-ho aplicar. I si algú sap d'algun ajuntament que ho han fet, els hi tornem a dir, portin l'exemple, no en tenim cap. No en tenim cap. L'IBI és l'impost més universal, en el sentit de que el paga tothom que té propietats i paga també en funció de les propietats, de la finca, del valor cadastral que té. Senyor Manuel Rodríguez, vostè que deia, potser ha arribat el moment d'una revisió cadastral. Seria interessant que aquest ajuntament no li torni a passar el que ha passat fins ara, que és que durant 18 anys no es van revisar els valors cadastrals entre 1994 i 2012. Això no hauria de tornar a passar. Per tant, tant de bo el proper mandat, no en aquest ja, però el proper mandat, aquest mandat li queden 8 mesos, el consistori que hi hagi es plantegi durant el mandat ja iniciar, perquè ja farà doncs, 10 anys, no? Dins del mandat, una nova revisió cadastral, perquè no hi hagi aquest desfasament dels valors, és cert. La baixada de l'IBI és que només pot ser lineal. Només pot ser lineal. No tenim cap més instrument perquè actualment la legislació no ho permet. Per tant, és el pas que fem, és un pas considerable. Recordar que es congelen totes les altres taxes i preus públics i impostos, excepte el que afecta la piscina municipal, que el pla de viabilitat diu que han d'augmentar. La resta es congela tot, es mantenen bonificacions, es manté la tarifació social, amb la previsió que la primavera augmenti una mica més enllà. Deixarem un estudi perquè a les properes ordenances fiscals en matèria de recollida de la brossa i de reciclatge es pugui fer tarifació social. No hi hem sigut a temps ara d'aplicar-ho. Però ho deixarem preparat perquè el pròxim consistori ho pugui fer. I el més important i el més destacable és aquesta baixada de 9 dècimes, gairebé un punt, de l'IBI. Això vol dir que del 0,65 passem al 0,56. L'Ajuntament deixarà d'ingressar al voltant de 1,4 milions d'euros. Atenció, deixarem d'ingressar al voltant de 1,4 milions d'euros, però també és veritat que com que a final d'any tindrem deute zero històric, mai abans l'Ajuntament de Sitges havia tingut zero deute als bancs, amb cap règim polític, entenguis, en cap règim polític. Per tant, situació històrica, com que no haurem de pagar quotes mensuals als bancs i no haurem de pagar interessos, podem permetre deixar d'ingressar aquest 1,4 milions d'euros de l'IBI. I a més, garantint el funcionament dels serveis públics i garantint que podem continuar invertint. De mitjana, el sitgetà i la sitgetana ho notarà al voltant de 48 euros menys en el rebut. De mitjana. Hi haurà sitgetans que notaran una baixada superior i sitgetans que notaran una baixada inferior en funció de la seva finca, del seu valor cadastral, etc. Però de mitjana el rebut es notarà al voltant d'uns 48 euros. Per tant, és lineal? Sí. No hi ha més possibilitats de fer-ho, però sí que és l'aposta per disminuir aquesta pressió fiscal que hi ha hagut aquests últims anys i que entre tots ha fet possible que la situació financera de l'Ajuntament s'hagi recuperat. Moltes gràcies a tots els grups per l'interès posat. Quedava pendent, senyor secretari, una petició que havia fet la senyora Gasulla respecte a la necessitat d'audiència de les ordenances. Senyor secretari, té la paraula.
Sí, bé, em remeto a l'informe més per secretaria, en el sentit de que, tot i que el centre gestor no s'ha manifestat sobre la necessitat o no d'aplicar l'article corresponent de la llei 39, que és l'article 133, interpretem que hem d'aplicar el criteri de la Direcció General de Tributs, en el sentit de que, com no estem davant de la creació ex novo d'una ordenança, no s'està creant cap fet imposable, sinó s'està modificant una ordenança, doncs el criteri és no aplicar la consulta pública prèvia.